El català perplexa. L'expressió "el català emprenyat" ha fet forat. Puig, amb tres paraules, expressa un estat d'ànim col·lectiu. Sempre s'ha dit que els catalans érem austers. Ho aprofitem tot, s'ho mengen tot, bolets, cargols, que érem esforçats. Els catalans de les pedres treuen pans, i respectuosos amb la gent gran. Els eixos de l'educació catalana fins a finals de 1970 eren austeritat, esforç i respecte. El fi de la dictadura i la influència dels xirocaires, progres o com vulguin qualificar els d'esquerres de poca volada, van començar a foragitar el respecte amb totes les connotacions col·laterals com la disciplina, basant-se en que eren reminiscències de la dictadura i que calia extirpar dels nostres esquemes vitals. El primer que va rebre va ser el cos de mestres d'escola en dues vessants. La interna, col·lectivitzant la direcció del centre, delegant rotatòriament la direcció de l'escola a un dels companys, suposant idealment la capacitat de dirigir de tots els mestres, suposant idealment una deontologia comuna lluny de la realitat. La segona va ser homogeneïtzar la qualitat dels alumnes, no qualificant els alumnes per no traumatitzar-los, sense aplicar mai cap correctiu ni reflexió negativa. La política igualadora, tractant-se tots de tu, amb una companyonia inexistent, tota vegada que els mestres i els alumnes estan en un plànol diferent. També van rebre la externa, acceptant les reclamacions apassionades i violentes de pares sense respectes ni per l'educador ni per la tasca formativa, sense poder defensar-se. El respecte, traduït com a consideració que cal tenir en compte amb la persona que educa, aconsella humana, es va perdre en aquesta etapa. Tothom es veia en cor contra professors, i aquests, abolida la disciplina, no van tenir arguments per contrarrestar-ho. La dècada dels 80 fou funesta per afavorir l'esforç. La susdita cultura del pelotazo, lloant els nous rics que aplicaven enginyeria financera, confonent els empresaris amb especuladors, assenyalant els diners com l'única clau de l'èxit, va incitar a que tothom imités el model i volés fer-se ric en un tres i no res. Val a dir que van proliferar les piràmides pels pisos de Barcelona i les empreses que demanaven préstecs per poder repartir beneficis sense cap base sòlida de negoci. Què feia l'investigador? El professional honest? La gent que cobrava un sou? O es considerava un fracassat per no tenir un 4x4? O pensava que aquella era la seva forma de fer? O esperava que algun dia aquells caurien? Com podies exigir esforç als fills, als col·laboradors, als alumnes, si les notícies eren en sentit contrari? Arribem a la crisi. A fer punyetes d'austeritat. L'educació de fer el raconet, de tenir una pometa per les 7, de sacrificar-se pel dia de demà, ha saltat pels aires. La culpa de la crisi és nostra per no gastar més, per no canviar de cotxe cada 2 anys, per no comprar la segona residència, etc. A més, l'esquema d'austeritat s'ha dinamitat amb les pèrdues de credibilitat del món bancari estranger. Els diners estalviats no estan tan segurs com pensàvem. Les facilitats creditícies i hipotecàries han estat excepcional, transmetent molts cops el deute als nostres fills. Per què hem d'estalviar anant contracorrent i amb el risc de perdre-ho tot? Què resta, doncs, de l'educació catalana, educació, no instrucció, si perdem els eixos de l'esforç, el respecte i l'austeritat? Doncs en resta la perplexitat. Sincerament, s'entrelluquen petits canvis per tornar als esquemes clàssics, però va per llarg.